El gall del monestir.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. És dimecres i amb nosaltres hi ha representants dels partits polítics en presència al ple. Ens acompanya Susana Pellicer, de Convergència i de l'equip de govern. Molt bon dia. També amb nosaltres Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent. Molt bon dia. Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Esquerra Republicana més, Mireia Ingla, molt bon dia, perdó, que m'he descol·locat amb l'ordre.
No, és igual, això. Bon dia, mentre em saludis.
Molt bon dia. I Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'agradaria parlar amb vostès de les activitats de Nadal de Sant Cugat. Es van presentar ahir en roda de premsa. L'Ajuntament dobla el pressupost d'aquestes activitats i destinarà 180.000 euros a les propostes de l'Embalat, que torna com a plat fort de la programació al parc de Ramon Barnils. Sant Cugat ha preparat més de 170 activitats per a aquestes festes que, sota el lema Un Nadal amb molt de joc, vol aglutinar els santcugatencs i posar en valor les entitats. La pista de gel del carrer de Josefina Mascarenyes, també, com dèiem, l'Embalat amb activitats com el Quinto i la Fira d'Entitats són algunes de les propostes que es podran viure entre aquest divendres i el 8 de gener. Voldria demanar als partits una valoració d'aquest increment del pressupost fins a 180.000 euros i del fet que es recuperi, en aquest cas, l'Embalat, que recordin que en el seu moment es va haver de cancel·lar perquè es considerava que no hi havia prou diners i que passaven per una època de crisi. Que comenci, en tot cas, Susana Pellicer, quan vulgui.
Crec que aquest tema a gent li fa mandra parlar, perquè quan ens deia el tema, vist que ara és així molt de quin pal, nosaltres estem molt contents. I per tant crec que es presenta una... No? Deixeu-me... Bueno, feu el que vulgueu. Bé, són més de 170 activitats que vam presentar ahir. Crec que les entitats doncs també tenen un lloc important en aquest Nadal. Tota l'activitat de comerç doncs també es veu reforçada. El tema de l'Embalat, doncs amb carpes de petit format, familiars, amb lloc per fer el Quinto. Bé, crec que és un Nadal, crec, equilibrat. Els llums de Nadal doncs també amb unes opcions noves amb la rosassa del monestir. Crec que és un equilibrat i crec també que volia fer èmfasi en dues coses que a la gent se li passen per sobre, però jo crec que també és el Nadal de tothom. Crec que és el segon any que es fa el pessebre vivent a la residència Santa Rosa, en cooperació amb tots els nens que canten Nadales aquell dia. Crec que és un acte doncs també que fa poble, que fa, bueno, que també doncs la gent gran s'involucra i ahir veig els assajos estan molt contents. Per tant, crec que hem de mirar per la gent que al millor tampoc no pot anar a l'Embalat, no? I la campanya doncs una joguina un nen, doncs també crec que a vegades diu que diem que hi ha entitats doncs que fan només recolzament, així, quico. Jo crec que és una campanya bona, és una campanya que també doncs recolza molta gent i crec que dona oportunitat a criatures que potser doncs no tindrien una joguina a tenir-ne. Per tant, crec que, bueno, són activitats que sempre estan bé.
CUP Procés Constituent, Ignasi Bea.
Sí, no és que faci mandra parlar-nos, no és així, senzillament, que crec que no sé... Vull dir,
no és un debat polític.
Exacte, sí. Això. No hi ha massa suc, per això no dic, mandra no, vaja. Penso que, bueno, les activitats l'ha explicat una mica la Susana, penso que és simptomàtic, no?, que recuperin coses com l'Embalat o que s'augmenti la part de pressupost, símptoma del que parlem moltes vegades, no només de la recuperació econòmica local, sinó que l'Ajuntament, bueno, això té una capacitat per generar recursos i considera pertinent doncs recuperar coses que s'havien perdut o fer més activitats per Nadal, perquè el que sí que és cert és que durant uns anys hi havia 3 o 4 activitats bastant isolades i aquest any tornem a veure l'Embalat que hi ha, bueno, els que hi han participat molts anys doncs recordem com una cosa maca i ara, bueno, serà interessant tornar-hi. No valoracions polítiques, la veritat no en tinc massa. Hem parlat algunes vegades de les pistes de gel, de la conveniència no de posar aquest tipus de qüestions, però no crec que hi hagi massa cosa a dir sobre aquesta qüestió.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, en la misma línia. No es que me dé pereza hablar sobre las actividades de Navidad. Lo que pasa que yo creo que aquí los grandes protagonistas pues son los ciudadanos, los niños, los padres, ¿no? Y aquí claramente los políticos estamos en un segundo plano. En cuanto a las actividades organizadas, hombre, yo creo que ahora, cuando lo has comentado que se había doblado el presupuesto, no sé si era necesario, lo digo porque yo, la verdad es que mi sensación del año pasado es que había sido bastante correcta la puesta en marcha por parte del ayuntamiento y a lo mejor un ligero incremento sí que hacía falta, aunque doblar el presupuesto, yo creo que seguramente no. simplemente por cuestión de prioridades, ¿eh? Todavía, digamos, en el municipio tenemos otras prioridades. A partir de aquí, pues yo creo que seguro que va a ser un éxito, que los niños van a estar en la calle, que se va a hacer la chocolatada, la encesa de llums, que todo esto va a ser un éxito y que vamos a vivir una Navidad feliz, gracias sobre todo al ambiente popular que se respira.
Esquerra Republicana més?
Sí, també en la mateixa línia, no es tracta de que faci mandra ni molt menys. En qualsevol cas, nosaltres, com a oposició, encara no se'ns han explicat aquestes activitats i, per tant, diguéssim que la primera notícia que en tenim, és veritat que hi ha moltes coses que ja es feien i, per tant, podem deduir, però vull dir que formalment no se'ns havien explicat i, per tant, encara que volguéssim, no havíem tingut temps de fer-ne cap valoració en el sentit allò més de detall perquè no coneixem aquests detalls més enllà del que ens acaba d'explicar la tinent d'alcalde. En tot cas, bueno, és una bona notícia que tornem a apostar per unes activitats de Nadal inclusives i en el sentit de que arribin a tothom i potser allò que és l'embalat, que era molt emblemàtic de la ciutat per Nadal, recuperar-lo, jo crec que és una molt bona notícia. També és bona notícia doncs, donar-li aquest protagonisme a les entitats que li hem de donar sempre en qualsevol festa i organització de qualsevol acció important de la ciutat perquè és la base de la nostra societat, de la societat santcugatenca. També estan bé, com sempre, totes aquestes activitats de caràcter més social, no només per Nadal, sinó, diguéssim, que sempre hauríem de tenir aquest accent, no?, de pensar en tots aquells que potser no poden accedir a fer segons què. Recordem que Sant Cugat és una ciutat amb grans desigualtats i, per tant, hi haurà gent per Nadal que farà moltíssimes coses i fins i tot potser que sigui fora fins i tot de la ciutat i hi ha d'altres que es queden aquí i, per tant, es mereixen passar un bon Nadal amb tot el sentit, no només en plan d'oci. I respecte a la pista de gel, sí que recordar que potser va haver-hi l'any passat algun conflicte amb els veïns pel tema d'aparcament, perquè, clar, tenint en compte on se situa, diguéssim que es perden totes aquelles places d'aparcament i aleshores sí que ja li vam demanar l'any passat anar al govern i aquest any ho hem tornat a fer, en el ple ho vam demanar i per tant estem segurs que se'ns explicarà quina ha estat la decisió que s'ha pres per tal de que tots els veïns de la zona que no podran aparcar allà a Josefina Mascarenyes perquè hi haurà la pista, doncs que se'ls doni alguna alternativa i que aquesta alternativa sigui fàcil.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez?
Sí, bueno, jo volia apuntar mateix que ha comentat la Mireia al principi, no? Que no és que ens faci mandra comentar el tema, sinó que és que no en tenim ni idea, perquè realment hem pogut llegir la nota de premsa de l'Ajuntament, però res més, no se'ns ha explicat en detall quines coses es fan. En aquest sentit, jo crec que és bo, i bueno, el Nadal és un bon moment per aprofitar per fomentar valors, no? que estan a la nostra societat i que cal reforçar, doncs, com la sostenibilitat, la inclusió, la companyia, la solidaritat. I jo crec que es facin més activitats i que vagin en aquest sentit és positiu, i sobretot també és positiu, doncs, que no hi hagi una dependència tan forta com hi havia hagut altres anys, doncs únicament del comerç, no? Perquè creiem que això el que fa és basar les festes en el consum i creiem que és un d'aquests valors que hauríem d'intentar evitar en les festes nadalenques. I en aquest sentit, doncs, també, no?, sobre la pista de gel, els altres, o altres elements, sobretot la pista de gel, doncs, que potser segueix reforçant aquests valors que no volem tant, sobretot per temes de sostenibilitat o per temes de consumisme, doncs que encara ens queden afinar moltes de les activitats que fem per Nadal i afinar-les de manera que fomentin, doncs, aquests valors que deia al principi.
PSC, Pere Soler?
Sí, bé, les festes de Nadal benvingudes siguin, no? I la proposta que es fa des de l'equip de govern, doncs, també benvinguda sigui. Les activitats creixen, creix també la dotació pressupostària, es recupera la carpa. A nosaltres sí que ens agrada que la pista de gel estigui en funcionament, perquè fa durant 15 dies o durant 10 dies, doncs, bueno, fa té una activitat, doncs, que no es pot gaudir i la resta de...
Sí, no va dir fa caliu, sí, però... ha frenat abans de dir-ho.
Però he pensat en la temperatura de la pista i caliu no seria l'expressió, no?
Que ningú
prengui mal aquest any, eh? No, també dinamitza una part de la ciutat, doncs, que no està dinamitzada habitualment, que és la darrere del monestir, la zona aquesta dels jardins del monestir, i per tant nosaltres ens sembla bé els canvis que hi ha, doncs, és els professionals que estan treballant i l'equip propositiu de cultura, doncs creiem que van canviant en funció dels que ells van veient i per tant res a dir. només un apunt, no? Potser discapar, ja hem trobat una petita discrepància amb el tema de l'aparcament perquè hi ha la pista de gel. No sé, quan es fan fires, quan es talla el carrer a l'Avinguda de Cerdanyola per la Festa Major, quan es va fer tota la vianetització del centre, no es va procurar un aparcament als veïns. Precisament és una zona que, mal m'està dir-ho perquè hi viu molta gent, però precisament hi ha aparcament. Per tant, estem parlant de 30-40 places d'aparcament que, escolta'm, no sé, jo crec que l'Ajuntament ha d'estar per altres qüestions que no pas per aquest espai de temps, doncs, que no tindrà aparcament. La resta, doncs, subscric al 100% les paraules de tots els companys.
Álvaro Benejam, del Partit Popular. Estem demanant una valoració d'aquesta presentació de les activitats de Nadal que va tenir lloc ahir. Recordem, 180.000 euros de pressupost i el retorn de l'embalat com a plat destacat.
Sí, sí. Bueno, el retorn de l'embalat és una qüestió que es veu que es feia molts anys. Jo no ho recordava. Feia molts anys que no es feia. Em sembla que 10. Em van informar la comissió informativa. Més o menys el 9 o 10. Sí.
Ara li dic exactament.
Sí, i que s'havia fet durant molts anys. I bé, com a recuperar, a mi em va estranyar en la comissió informativa, a l'ordre del dia abans d'anar-hi, que hi havia una modificació de la comissió informativa d'economia, hi havia una modificació pressupostària per cultura de 90.000 euros, no?, d'afegit. I llavors vaig preguntar per què era, i em van comentar que era per temes de cultura, i després ho van preguntar a la comissió informativa de cultura. La Susana ja es va informar que era... la Carmela ens va informar que era per aquest tema de l'embalat, que recuperava. A mi em sobtava que fos tant d'import, no? Que es fossin 90.000 euros, que és una quantitat, doncs, bastant envoltada per qualsevol tema de cultura, no? Que et dona per molt, no? 90.000 euros. Van explicar que era per l'embalat i totes les activitats que comportava aquest embalat durant els dies de Nadal i que, a més, doncs, no durava un dia, sinó que durava, doncs, bastants dies. I, bueno, ho vaig veure com una cosa molt bona. A part de la pista de gel que també es va fer durant uns anys, al principi també érem una mica reticents, no? El primer any que es va fer no sabíem si costava diners, si no costava, al final semblava que l'empresa concessionària assumia tot el cost, després va ser que no, però bueno, en fi, totes aquestes coses jo crec que al final redunden en benefici de la ciutat, de l'entreteniment de la gent al Nadal, fa que la gent es quedi més aquí per disfrutar de les activitats que hi ha a la seva ciutat i, a més, dinamitza el comerç, no? Per tant, els problemes col·laterals, no?, que són, per exemple, la falta d'aparcament on es col·locaran algunes de les activitats, però és un problema col·lateral que també es podria solucionar si amb una mica de previsió també es podria solucionar i trobar algun lloc on habilitar per aparcar a la gent també que vingui de fora, no? Perquè també suposo que hi ha gent que viu a altres llocs o a la perifèria de Sant Cugat, o sigui, no, que no és el centre, i també venen a cotxe per poder disfrutar d'aquestes activitats, i s'hauria de procurar habilitar algun espai per poder aparcar.
Algun comentari més? Alguna opinió més? Doncs passem plana, parlem dels pressupostos de l'any vinent de la Generalitat. El vicepresident Oriol Junqueras els va presentar ahir en roda de premsa. Intento resumir una mica el que va dir el vicepresident. El text no inclou una partida específica dedicada al referèndum, sinó que estableix la possibilitat de dedicar-hi diners de partides controlades per diversos departaments i amb diversos mecanismes. Els partits de l'oposició, l'administració de l'Estat, ja han avisat que, si és així, ho impugnaran. Els més importants són una partida de 5 milions d'euros per a processos electorals, que en principi són les eleccions que estan compromeses per al 2017 i que també es podrien dedicar aquests diners a aquest eventual referèndum. Dels 22.600 milions d'euros en què s'han calculat aquests pressupostos, el 74,7% van destinats a les polítiques que fan els departaments de Salut, Ensenyament, Afers Socials i també el de Governació pel que fa a Habitatge i Territori i Sostenibilitat en Transport Públic i Tarificació Social. Junqueras ha remarcat força que el 77% de l'increment de despesa que hi ha en aquests pressupostos en relació a aquells que es van haver de prorrogar del 2015 anirà destinat a les polítiques socials que fan aquests departaments. Els voldria demanar una valoració dels seus partits sobre aquesta presentació que va fer ahir el vicepresident Oriol Junqueras. Susana Pellicer, quan pugui. Val. Doncs, no, perquè un petit problema, la CUP Procés Constituent.
Sí. Bé, ostres, quin sí. Tema, eh? aquest sí que té suquet.
Aquest sí que tema.
També es pugui llegir tots, no, des d'ahir?
Sí, no...
La pàgina 472.
Aviam, els pressupostos, nosaltres creiem, i hem fet un paral·lelisme previ amb Sant Cugat, que es pot fer més, es pot i s'ha de fer més. Creiem que hi ha algunes coses positives, poques, com el fet que hi hagi una partida destinada al referèndum, que és una qüestió que la CUP reclama, però cal lluitar per una progressivitat fiscal més elevada. O sigui, malgrat que la Generalitat, això cal dir-ho, està segrestada doblement per Montoro i per la Troika, això s'ha de dir, i no dir-ho és negligir. Tenim un marge en el tram autonòmic de l'IRPF, hem de fer una fiscalitat més justa, perquè no, més que res perquè no ens podem permetre, amb la situació social que encara vivim al nostre país, menysprear recaptació. Aquí, en aquest sentit, s'ha fet un discurs molt, molt criminalitzador d'algunes propostes, no? Quan sembla que a tothom cobri més de 60.000 euros i que estem atacant tota la població, recordar que la proposta, no?, de que la gent que cobri més de 60.000 euros doncs, se li augmenti el que paga d'impostos, aquestes persones estem parlant del 4% de la població. Per tant, el que proposem són uns pressupostos pel 96% com a mínim, i que aquest 4% sigui conscient que en el marge en què ens movem, doncs la redistribució de la riquesa és essencial. En aquest sentit, podem exprimir el marge, el que dèiem, per garantir els serveis públics, que han patit retallades molt severes els darrers anys, pràcticament els darrers 7-8 anys, i tenim molta feina a fer, per tant no podem menysprear ingressos. Per acabar, a la CUP, evidentment, hi ha molt debat sobre la qüestió dels pressupostos. Un dels requisits era el tema del pressupost, però de moment pensem que no s'està reflectint les aportacions de la CUP a la qüestió, i lamentem una mica el xantatge que hi ha, xantatge bastant dur, com es va produir quan s'havia d'investir el president Mas, de o pressupostos o res, o pressupostos o res, com si això, traslladant aquesta pressió, i com si la culpa del tot o res fos la decisió que prendrà la CUP, perquè sembla que els altres grups no tenen ni la intenció de discutir-ho.
Tornem ara a Susana Pellicer.
No, enllaçant una mica amb el que deia ell al final, no és que sigui pressupostos res, és que s'ha demostrat que uns pressupostos prorrogats no podem continuar així. Per tant, s'han d'aprovar uns pressupostos, cada equip, cada partit polític, ja que Junts fa la seva proposta, la CUP doncs diu que han de ser més socials, sempre amb la idea aquesta. Jo crec que són uns pressupostos molt socials. Dèiem que el 75% d'increment, no, doncs són, van a polítiques socials, a educació i temes que estan molt directament implicats amb la qualitat de vida dels catalans, i crec que, bueno, que no és que sigui un xantatge, és que o hi haurà els pressupostos aprovats o no podrem fer res, no? I per tant crec que aquesta paraula no m'agrada gaire. I després els temes aquests d'impostos, jo quan sento la redistribució de la riquesa, estic completament d'acord. Ara que una persona que cobri 60.000 euros, doncs que o 50 o a partir de 30, no?, que ja demanem aquestes polítiques de repressió fiscal i tot això, crec que s'ha d'anar més a...
Ens parlem en cap moment de partir de 30.
Bueno, vam començar amb 30 i vam anar... Bueno, jo ho he sentit, és igual, fins a 60, doncs crec que s'ha d'anar a perseguir, amb això sí que estic d'acord, a les grans fortunes, i que paguin el que han de pagar, i les empreses, doncs, que potser tenen a fora el seu capital, no?, però més que a les classes, doncs, que treballadores que fan i que bueno, al final guanyen un sou, i que si també ens carreguem això, doncs que o sigui, el país tampoc pot tirar endavant. Per tant, el nostre resum seria uns bons pressupostos, un bon increment en temes socials, i esperem que s'aprovin.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, todavía no he tenido la oportunidad de analizar los presupuestos, y bueno, diré cosas un poco a vuela pluma de lo que se ha comentado en los últimos días o en las últimas semanas. Si son unos presupuestos más sociales, pues estaré de acuerdo. Yo creo que en esos ciudadanos siempre va a estar de acuerdo, y que el sistema de recaudación en este caso sea progresivo. Siempre nosotros vamos a criticar, imagino que habrá unas partidas pues destinadas al final, de alguna forma, tal vez al referéndum, ya veremos en qué queda el asunto, o por ejemplo al tema de las embajadas o del Diplocat, que nosotros creemos que no es necesario. También se había hablado, y me gustaría saber si al final se ha llevado a término, lo que se consideraba un impuesto a las bebidas azucaradas, que yo creo que esto
sí que es.
Que yo creo que yo estoy absolutamente en contra, estoy absolutamente en contra de que al final, y vamos ahora a quitarnos todas las banderas, al final lo que queremos es recaudar, y nos inventamos la excusa de unas externalidades negativas o un efecto negativo en la población para al final estrujar al ciudadano. Entonces yo creo que esto no era necesario, todos ya somos un poco conscientes de los pros y los contras que tienen las bebidas azucaradas y no nos tienen que grabar más en ese sentido. Esta sería la el análisis básico. Creo que también hay un tema que al final es el que está por encima de todo, que es el dinero que recibe Cataluña, y aquí espero que Junts per Sí, o por lo menos Convergencia, pues se anime a participar en la en el Congreso. Va a haber una reforma, o por lo menos se va a hablar de lo que es la LOFCA o la financiación de las comunidades autónomas, y ahí me gustaría que Cataluña estuviese representada no solamente por Ciutadans, que en parte la representa, sino también por su presidente.
Esquerra Republicana més, Mireia Ingla.
Ostres, si Catalunya depèn de la representació que li faci Ciutadans al Congrés dels Diputats, estem ben arreglats, perquè ja sabem la implicació que tenen i com expliquen Catalunya a Ciutadans, com explica a Espanya el que és Catalunya. En tot cas, és veritat que és uns pressupostos que ja ho hem dit, però bueno, insistiré en el fet de que hi ha una despesa en polítiques socials que està en torn, no sé si ara és el 76 o el 77, em sembla que és el 76 i escaig, i evidentment, doncs, per tant, polítiques socials, per ensenyament, per serveis socials, per salut. Amb algunes partides, en alguns àmbits, es torna a la quantitat que s'hi dedicava just abans del 2010, que és l'any, diguéssim, paradigmàtic de la crisi, per tant, que baixen en picat els ingressos de moltes administracions i, per tant, també de la Generalitat. Certament, en salut, no s'ha aconseguit tornar a aquests nivells del 2010, perquè realment s'havia reduït moltíssim, s'havia fet unes retallades brutals pel que refereix a salut i, per tant, diguéssim, que no han pogut, allò d'una tacada, tornar al que es mereix el que necessitem els ciutadans d'aquest país, perquè no hem d'oblidar que fem un molt gran esforç fiscal, però que no sempre l'esforç fiscal que fem es tradueix en una recaptació corresponent. I és per això el problema que té, és que hi ha aquesta falta de proporció. I per què? Doncs perquè, entre altres coses, per un tema de que no controlem des de Catalunya tots els impostos, cosa que ja ens agradaria. En aquest sentit, per exemple, també hi ha partides per fer créixer l'Agència Tributària Catalana, per tal de que puguem fer tot el desplegament a l'hora de recaptar els impostos que ens són propis i, per tant, que podem fer fins i tot en el marc legal actual, però certament hi hem de recordar que hem millorat ingressos gràcies a aquest esforç que fem els catalans i les catalanes, a l'esforç que fan les nostres empreses, perquè certament hi ha hagut clarament una recuperació econòmica en aquest sentit. Catalunya està molt per sobre de la mitjana, ja no espanyola sinó europea, en creixement i en inversions, i per tal ens permet doncs dedicar més ingressos, malgrat que per l'altra banda, òbviament, hi ha tota la part obligatòria de pagar Montoro, pagar la Troika, com explicava l'Ignasi, i per tant el que deia, com que no controlem tots els ingressos que tenim i que malgrat l'esforç fiscal que fem tots els catalans i les catalanes, això no es veu traduït en tenir directament aquest resultat i aquests ingressos per poder-los destinar a tot allò que nosaltres ens agradaria destinar-ho, però malgrat això, doncs, són uns impostos des del punt de vista social molt millors dels que havíem tingut en els darrers anys. Després ja, diguéssim, desenvoluparem altres partides.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Deia abans l'Ignasi que hi ha grups al Parlament que no tenen interès de parlar els pressupostos. Jo puc parlar per de Catalunya Sí que es Pot, sí que tenim interès en parlar dels pressupostos, i de fet ho hem fet, i la prova és el que comentàvem abans, no? Doncs de l'impost aquest sobre les begudes ensucrades, que nosaltres sí que creiem necessari i que ha sigut proposta del nostre grup. Tot i així, doncs, el govern, i en aquest cas doncs, el conseller Junqueras, doncs, ha preferit altres socis, i cal dir doncs, que les propostes de Catalunya Sí que es Pot no han estat tingudes en compte fins a l'últim moment, i de fet no se'ns considera un soci per poder parlar sobre la globalitat dels pressupostos, no? I en aquest sentit a nosaltres doncs, ens sap molt greu, perquè creiem que seria una molt bona manera de negociar conjuntament, no? Que dos forces d'esquerres com nosaltres i la CUP doncs, estiguéssim negociant amb el govern, faria doncs, que encara tenir uns pressupostos encara més socials. Els pressupostos que creiem que són escassament socials. O sigui, creiem que, evidentment, o sigui, que amb la fiscalitat que ara mateix inclou, no es poden revertir les retallades que va fer Convergència, no es poden revertir completament, i per tant, i creiem que està fent una renúncia als impostos que sí podem gestionar. Està fent una renúncia a l'autogovern, en aquest sentit, i a no aplicar acords que el ple del Parlament ja té fets, per exemple, doncs, amb el ple d'emergència social que es va fer el març, que es va acordar aplicar una renda garantida ciutadana i que aquests pressupostos no contemplen. No? A nosaltres ens sembla molt bé que els pressupostos contemplin doncs, unes partides, encara que siguin ocultes, per poder fer un referèndum, perquè sí que és la nostra proposta, però evidentment ens sembla fatal que això sigui a costa doncs, de propostes com la renda garantida ciutadana, que són completament prioritàries i que precisament hi ha un consens al Parlament molt ampli en què cal tirar-les endavant.
PSC?
Bueno, primer la prèvia. Els diputats al Congreso dels Diputats del PSC són representants d'Astúries. Ho dic perquè, clar, aquí sembla que només Ciutadans representi Catalunya, o això és el que he dit. Els nostres diputats, a partir d'ara, representen Astúries i Ceuta, perquè se'n passa pel cap.
He dit, en part, representa Catalunya.
Sí, sí, bueno, si vols, continuï, després ho podrà aclarir el representant de Ciutadans.
Aquests són uns pressupostos que no responen a les necessitats dels catalans i de les catalanes. És un pressupost que s'ha elaborat sense diàleg, ho deia ara el Ramon, no? Només s'ha anat a dialogar amb una força política, però els hi donava la majoria i ja en tenien prou, i la resta de grups que estem en el Parlament que no hem volgut dialogar, o ells no han volgut dialogar amb nosaltres. Per tant, s'ha tractat tota la negociació des d'un punt de vista, i per tant no hi ha hagut participació, només a través d'esmenes o a través de negociacions, ja quan un cop el cost del pressupost estava fet. La tercera qüestió és que no són els pressupostos més socials de la història, com s'ha dit, no?
No,
no, no, no, no, no, miri, els pressupostos més socials de la història, la partida...
Bueno,
la partida més àmplia amb serveis socials de la història l'han pactat el senyor Mas amb la senyora Camacho en el seu moment, li dic, perquè no són els pressupostos més socials. Sí, sí, va dir a Sánchez Camacho, per tant no són els més...
Deixa'm acabar.
No són els pressupostos, és que mentre m'he pogut documentar una mica, saps? I per tant, bueno, tenim una sanitat més baixa que en aquest pressupost que s'havia presentat en el seu moment, una educació també més baixa, en lloc es preveu que un reforç de la universitat, allò que vam aprovar en el ple en el passat ple, les universitats se les passen pel folre, a l'IR+D, la captació d'inversió, la internacionalització de les nostres empreses perquè puguin tirar endavant. És a dir, hi ha un seguit de partides que no es compleixen. Ho deia el Ramon, la renda garantida, ni tan sols el compliment del PIRMI, i no és només això, sinó que, a més, allò que es va aprovar en el ple de les emergències socials no està ni garantit el seu desenvolupament amb aquests pressupostos. Per tant, són uns pressupostos que deixen molt, molt que desitjar. També és cert que són uns pressupostos que ha sortit molt barat. La CUP ha donat un suport molt barat, només per 5 milions d'euros per aquest referèndum i les partides, encara que diguin, no diguin, no, o per els processos de participació, encara que no diguin això, ha sortit barat.
Després tindrà un altre torn.
Home, digui. Estic dient la nostra opinió com a partit. I per tant, doncs, entenem que haurien d'haver estat uns pressupostos amb una visió i amb una mira molt més àmplia, que més enllà de que tot esdevingués cap a l'horitzó del setembre de l'any que ve.
Partit Popular.
Bueno, jo crec que no, el que no hem de fer, bajo ningún concepto, com es diu en castellà, és tornar als pressupostos, posar en valor els pressupostos del tripartit. Vamos, segur que no.
Jo no els he posat en valor, eh?
Bueno, sí, però has dit que hi ha tota una sèrie de coses que en aquell moment es feien millor i ara no es fan.
Jo he posat d'exemple el pacte Mas-Camacho, que tenien uns pressupostos molt més socials que els que hi ha ara.
Ja reivindicaré jo els pressupostos del tripartit.
Sí, no, sí, segur que algú sortirà.
En tot cas, no?
Que continuï el PP ara i que defensi el que cregui. Senyor Benejam, segueixi.
Ja els pots posar en valor, però eren una autèntica... Bueno, va ser una autèntica debacle d'augmentar la deute de la Generalitat any rere any, en època de vaques grasses. Imagina't, ja és lo nunca visto ja. per tant, que els posis en valor.
No, quan es podia fer,
en vaques flaques, mira, escolta, és difícil no fer-ho, però a vaques grasses ja, bueno, no té perdó, no? I el tema dels pressupostos, bueno, clar, jo crec que són uns pressupostos condicionats per la situació política que vivim a Catalunya, i com estan condicionats, doncs, per una situació en la qual hi ha partits que condicionen el seu recolzament als partits que governen, que no tenen majoria absoluta, i per tant, doncs, han de comptar amb altres per aprovar pressupostos i tal, posen aquestes condicions que són les seves. Està clar que tothom posaria les seves, però en aquest cas són les de la CUP, per ajudar Junts pel Sí per aprovar els pressupostos, i les de la CUP, doncs, són radicalment contràries a les que nosaltres com a partit tenim com a objectiu, no? Evidentment, el posar com a pressupost una partida per fer un referèndum que no està ni aprovat ni determinat, ni sabem si és, o sabem que no és legal, i bueno, totes aquestes qüestions, i posar-ho al pressupost, doncs, evidentment nosaltres no podem estar d'acord. Si fos el cas de que estigués aprovat, estigués pactat amb l'Estat o alguna cosa d'aquestes, llavors sí que s'haurien de posar al pressupost, però no. Llavors, jo crec que actuen per la via de fet i van fent, pues, la seva política, però és contrària a les lleis, i per tant posar un pressupost, una cosa que no es pot fer per llei, no sé, jo penso que és il·legal, però bueno, ja ho veurem quan es...
ja ho recorreran, vaja.
Que es recorrin el pressupost, no? Es presentin al·legacions, això vagi on hagi d'anar. Però després ens diran que polititzem la política, no? Jo crec que és al revés.
Parlar de judicialització, perdona. Parlar d'il·legalitat és parlar de...
Acabi, senyor Benejam, que m'han demanat més torns.
És parlar de legalitat.
M'havien...
Si no hi ha demanda, no hi ha judicialització. Si nosaltres el que critiquem és que no és legal. De moment no hi ha cap demanda, per tant no hi ha cap judicialització. Hi ha una crítica a una cosa que nosaltres creiem que no s'ha de fer. Igual que posar pressupostos, o no sé, o posar pressupostos una fiscalitat que no sigui acorde amb les normes fiscals, tampoc seria legal. Home, clar, evidentment.
Que no s'agrada
ser legal. No. Sí. O no pagar el PIRMI a qui té dret a cobrar-lo, també és il·legal. Vale? És un altre exemple, bueno, ja està.
La CUP havia donat un torn, Esquerra, Ciutadans, tothom tindrà un torn més.
Sí, una prèvia. He comès una inexactitud abans, és cert, no he dit que no els vulguin debatre, però tinc la sensació, tinc la sensació, molt, que aquí hi ha molta gent que ja sap que no votarà en contra, que no li admetran les seves propostes, i que aleshores fa pur partidisme d'això, no? Per mi és molt important una qüestió, és la que hi ha al principi. És important veure els pressupostos de la Generalitat, que reitero, crec que no són uns bons pressupostos, crec que hi ha molt més marge i no podem deixar cap marge d'obtenir més recursos, perquè calen molts més recursos per fer moltes més coses. Per tant, per mi no són uns bons pressupostos, però vagi per endavant el que he dit abans, que és molt important. O sigui, mentre estem instal·lats en les polítiques d'austeritat, no austericidi, com es diu, perquè austericidi seria matar l'austeritat, per tant, jo sóc un austericida. Les polítiques d'austeritat obliguen els governs a fer-ho tot, no? El senyor Tsipras guanya amb un programa revolucionari, transformador, i no el deixen. Aleshores, la Generalitat està intervinguda per Montoro, doblement per Montoro i per la Troika. Aleshores, qualsevol pressupostos, malauradament, hauran de ser uns pressupostos de l'austeritat. I en aquest sentit, aquests pressupostos ho són, però ho són els de les retallades que va començar el tripartit, forçat per aquesta austeritat. Perquè qui va començar a retallar amb sanitat i educació va ser el tripartit. Amb protestes de membres del tripartit, però va ser el tripartit. Em fa gràcia, aleshores, quan el Pere Soler parla de la CUP Sabanut, encara no s'han votat els pressupostos, encara està negociant, però la CUP Sabanut... d'un partit que ha anat aplicant sempre polítiques igual que la dreta en termes econòmics, clar, em fa gràcia entre cometes, no? I finalment, la Susana Pellicer deia, lamento la paraula xantatge. Jo també la lamento, però és que és un xantatge brut. O sigui, mire, dos titulars. 2013, en aquell moment el xantatge era cap a Esquerra Republicana, de Convergència. Sense pressupostos no hi ha procés. 2013, al cap d'uns mesos, sense pressupostos no hi ha...
Deixem acabar.
Sense pressupostos no hi haurà consulta. No, però cada any, amb aquest xantatge, es van provant pressupostos que són continuistes de l'austeritat i que, bé, o sigui, es fan pressupostos.
Deixem acabar.
En tot cas, en aquell moment va ser Esquerra Republicana, però ara la persona d'Esquerra Republicana, el Junqueras, ha catat d'alguna manera això. No sé per què, però ens passa això, I és el xantatge és ideològic. O sigui, ara mateix hem vist una cosa que és una aberració. Estem parlant de més de 60.000 persones i parla de classes treballadores, de 60.000 euros, i has parlat de classes treballadores. Clar, aquí és la confusió que s'està fent, i en els mitjans s'està dient com si aquí la CUP vol perjudicar, bueno, les propostes de la CUP, que també comparteixen altres grups, vol perjudicar una gran part de la població que està guanyant el seu esforç. Ostres, un 4% de la població cobra més d'això, eh? Un 4%. Si un 4% són les classes treballadores, podem apretar a córrer.
Esquerra Republicana.
Bé, jo crec que no es tracta de xantatge ni de segrestar, ni de tenir segrestat res, ni que nosaltres estem segrestats per ningú, perquè, de fet, les propostes en política social, a banda de la proposta en concret, de la partida en concret pel referèndum, a nosaltres no cal que ens faci ni pressió ningú, ni ens obliguin a res, perquè l'únic que estem fent és complint el mandat democràtic, i crec que estem fora de sospita de que se'ns ha obligat a posar determinades polítiques perquè... partides en política social, que nosaltres ja fa molt de temps que estem defensant. És evident, i torno a dir, que tot pel PP, l'anàlisi que fa és que tot el que no li agrada és il·legal. Tot el que no li agrada és il·legal. Sí, tot és il·legal. De fet, el que estem parlant, i abans ho he dit i ara ho explicaré una mica millor, que no es correspon a la recaptació fiscal amb l'esforç fiscal, malauradament. No sempre es correspon. I no es correspon la recaptació fiscal i la pressió fiscal amb l'esforç fiscal que fem, perquè ja no només per un tema de frau fiscal, que és veritat, també hi és, sinó sobretot per la gran quantitat de beneficis fiscals que hi ha, i que per tant el que fan és disminuir aquesta recaptació, beneficis fiscals, als quals la majoria no són de lleis catalanes i que, per tant, nosaltres no tenim possibilitats de modificar-les. Deia el PP també que aquests pressupostos estan condicionats per la situació política de Catalunya. És evident. Estan condicionats per la situació política de Catalunya perquè nosaltres no controlem, no podem administrar tots els impostos que recaptem. I tant que estan condicionats. Per això nosaltres volem anar més enllà. Per no estar condicionats i perquè tot el que recaptem fiscalment, doncs ho puguem dedicar encara més a fer polítiques socials i a recuperar encara més les inversions en matèria de salut. I simplement dic que pel que es refereix al tema de la partida del referèndum, aquí no hi ha cap cosa que estigui amagada. Vull dir, és una disposició addicional evident. Vull dir, està en una pàgina i en un punt. Vull dir, que ho vulgui mirar, que s'ho llegeixi. Jo ara no ho recordo de memòria. En tot cas, fins que no tinguem... En tot cas, el tema de dediquem a la partida de l'Estatut, del referèndum, i en canvi no ho podem dedicar a la renda garantida. Home, no fem demagogia. És incomparable la quantitat que s'hi dedica això a la quantitat que necessitem per fer la renda garantida. Ja ens agradaria a molts, que fa molts anys que la demanem, poder tenir una partida per renda garantida, però fins que no tinguem un control absolut de tot el que recaptem en aquest país, això és impossible. Per tant, intentem ser coherents. Si demanem rendes garantides, si demanem més ambició en polítiques socials, que jo subscric al 100%, també siguem més ambiciosos a l'hora de demanar i d'anar a l'origen i de per què nosaltres no tenim el control dels nostres ingressos. Perquè si no, simplement es fue demagogia.
Ciudadanos.
Sí, por alusiones o temas que han ido saliendo. En primer lugar, a Pérez Soler, pues Pérez Soler tiene toda la razón, perdón. Nos representan en Cataluña, pues todos los diputados catalanes que están en el Congreso, todos, absolutamente. En cuanto al tema de la austeridad, bueno, criticar la austeridad parece que queda bien, pero en el fondo, por ejemplo, cuando nos queremos endeudar y pedimos un crédito o un préstamo, el que nos da el dinero al final quiere cobrar. Lo quiere cobrar normalmente con unos intereses, si no, no te presta. Por lo tanto, entrar en este juego de criticar la austeridad, bueno, cuando nos queremos endeudar, alguien nos tiene que prestar dinero y luego normalmente lo quiere cobrar con unos intereses. Y esas son las condiciones pactadas. Otro tema, digamos, que ha salido, bueno, pues nosotros lo que hemos dicho es que vamos a intentar que Cataluña tenga unos mayores ingresos a partir de una reformulación de la LOFCA, y ahí espero que estén todos. Y estén todos los partidos, digamos, políticos, y que nos apoyen. Yo creo que ahí, digamos, Cataluña sí que seguramente merece que tengamos más ingresos. Y luego, al final, hay cosas, digamos, que creo que no están en los presupuestos y que Ciudadanos lo ha propuesto, que era una partida para la gratuidad de los libros de texto. Bueno, pues al final no está, y en cambio está, y llamadme si queréis demagogo, pero es que es así. O sea, hay otras partidas como son la de Diplucat, embajadas, etcétera. Bueno, muy bien, magnífico. Pero están ahí. Están esas partidas exactamente para eso, y no están para la gratuidad de los libros de texto, por lo menos para una parte.
Ramon Gutiérrez, después podrán hablar todos y marcharemos.
No, dos cosas. Yo creo que dir que les retallades en sanitat i educació van començar amb el tripartit és fals, Ignasi. O sigui, en el tripartit, jo no et negaré que, cert, vam baixar l'IRPF, vam reduir una paga extra a funcionaris, no a mestres, no a Mossos, no a metges, però sí es va fer. Llavors, el que no es va fer va ser retallar en sanitat i educació. Això va ser ja el primer govern de Convergència que va signar... Bueno, això és una altra qüestió. Després, jo no crec que la Generalitat estigui intervinguda en els termes que tu has dit. És a dir, jo crec que, evidentment, tenim un límit de dèficit que ens marca l'Estat, evidentment tenim d'allò, però això no vol dir que no tinguem un marge, val? De fer polítiques. Cipres, per exemple, ha donat la volta al mitjó amb el tema de recaptació, ha fet una recaptació molt més progressiva, i això no vol dir que... I això també podríem estar fent nosaltres amb els impostos que tenim. Mireia, si féssim cas a les propostes de la CUP, ja no estic dient ni les nostres, amb el tema dels 60.000 euros, per exemple, estaríem recuperant una recaptació de 120 milions d'euros que ens permetria fer la renda garantida. És a dir, no cal... jo no estic dient que... Jo no crec que estigui fent demagògia de dir, no, traiem d'aquí, posem d'allà. No, jo el que estic dient és que estem fent unes renúncies, per una banda, que no estem fent amb altres temes, i jo crec que necessitem, que en temes d'emergència social no podem fer cap renúncia.
PSC?
Sí, molt breu, no? Sí. A veure, jo sí que defensaré el govern tripartit, perquè es diu, va deixar el calaix buit. I tot l'avenç amb totes les inversions en equipaments, en infraestructures, en vies de comunicació, en tecnologia, i no només això, sinó amb I+D. Sortia l'altre dia un article en una de les prestigioses revistes de ciència, no me'n recordo el nom, perquè és un nom anglès, que deien que la lleva d'inicis del 2000 fins a finals del 2000, del 2010, la lleva d'investigadors i el resultat científic que s'havia elaborat durant els governs tripartits era la base dels fruits d'avui dia, i que a partir d'aleshores s'havia retallat. I això està allà, i és una dada objectiva totalment. Després, jo deia al segrestat que havia sortit barat, que havia sortit barat el vot de la CUP, perquè, home, vam fer un ple d'emergències socials en què tothom estàvem d'acord i que havíem de fer, ni tan sols podem garantir el desenvolupament d'aquest ple, de les resolucions assignades en aquest ple. I després una altra cosa, en aquests pressupostos també no hi ha una retallada, que sí que hauria de ser, amb la partida del que serien les escoles concertades que segreguen per sexes. I això, home, em costa molt que la CUP i Esquerra Republicana ho assumeixin com aprovin en els pressupostos. I després una cosa que sí que fa por. La Mireia ha dit, diu, fins que no tinguem el control absolut de tot no podrem
no podrem
fer la renda garantida. Home, a mi això em fa por, perquè és quasi un altre xantatge com se'ls està fent a la CUP.
Partit Popular, els demano brevetat, i també Convergència, perquè així podran parlar els dos.
Jo crec que aquí hi ha molta demagògia sobre el que es pot fer i el que no es pot fer amb els pressupostos. És evident que la Generalitat té unes competències sobre fiscalitat, que les cobra, les exerceix, cobra els impostos i els gasta a la seva manera. I per tant, i això ja es feia des de, això es fa des de fa molts anys, això no és nou. Que tingui uns diners disponibles dels impostos de transmissions patrimonials, de successions, de tot això,
són
dels que controla, evidentment. Sí, els que li toquen, els que té les competències. Bueno, una mínima part, no sé, però són les mateixes competències que tenia a l'any, doncs no sé, 95. Són els mateixos impostos.
Conclusió, senyor Benejam.
Els impostos majoritàriament són els mateixos. I la conclusió és que en aquells moments no hi havia el dèficit que hi ha ara, i es podien fer les polítiques que es feien. O sigui, el tema d'excusar-se sempre amb que no tenim els diners de l'Estat, quan l'Estat també inverteix a Catalunya, també paga pensions, també paga sanitat, però no, són coses que... I això no és cert, que l'Estat no faci... Sempre que l'Estat no faci res. I si disposem d'aquells diners, nosaltres sí que podrem fer-ho. No és veritat, perquè es gasten a Ceuta, com deia el Pere. No es gasten a Ceuta, també es gasten a Catalunya.
Susana Pellicer, per tancar.
Una mica per tancar, no diem que no inverteixin, és que les prioritats...
Pagar
despeses és l'únic que ha de fer. Si s'emporten diners d'aquí, doncs com a mínim... Que vol dir que no com a mínim paguen les pensions. Però és que...
L'atur i tot això.
Bueno, és que només faltaria, però això no és un favor que fas, uns diners...
Però si no ho dic com a favor, perdona, em tocava, no ho dic com a favor, t'aclareixo, ho dic com a... perquè la Mireia parlava com si aquests diners no siguessin a Catalunya, i sí que són, perquè l'Estat els paga.
Acabi, senyora...
Jo vull dir que, en el sentit, com més recaudes tu personalment, més possibilitats tens de fer uns pressupostos a la teva mida i amb les teves prioritats, i per tant, com més diners tu recaptes, doncs més possibilitats tens de reinvertir en allò que tu creus important.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que era en aquest sentit. Jo crec que segueixen sent uns pressupostos socials i ara jo crec que no hi ha temps d'entrar en el tema del tripartit, ni així crec que, bueno, que s'han intentat pactar com d'allò, i també apel·lo a la responsabilitat de la CUP, perquè és veritat, jo no faig cap xantatge, però és veritat que, bueno, si no hi ha pressupostos, no hi haurà, o sigui, hi haurà eleccions de nou, i per tant, bueno, crec que tenim un mandat que l'hem de complir.
Tindrem més tertúlies per comentar-ho. Susana Pellicer, Ignasi Bea, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i Álvaro Benejà, moltíssimes gràcies als set,
gràcies.
I ens veurem amb més tertúlies. Que vagi bé, molt bon dia. Bon dia.